tot costa.
Amb la temporada encara en marxa, Hansi Flick ja ha dibuixat el full de ruta per la vinent. L'estil és innegociable, necessita líders al camp i encertar-la al mercat. Ah, i un missatge d'ambició. Somia guanyar la Champions abans de plegar. La veritat és que sona molt bé.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 21 d'abril de 2026. Vespre nit de Lliga, vespre nit de Girona-Betis, de Madrid-Alavés i vigília del Barça-Celta. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que rius?
No, que sí, que ara t'ho explicaré, que ah, efectivament
estava
ja...
Estava fent l'assistència perquè sí. Rematis.
Obren, avui comença ja, de fet ja tenim a punt d'estar en marxa la 33a jornada que va abans de la 32a. Que no us confongueu, eh? Sí, exacte.
Van canviar la data de la Copa...
Ja no van voler canviar la jornada.
Que dius, sí. Quina diferència hi haurà? En fi, bé, és igual. Que la 33a juga abans que la 32a, que és veritat que no hi havia pensat fins avui, també he pensat, és campixa.
Bé, el cas és que, com deies, el Girona rep el Betis a 21:45 de la nit, un triomf del conjunt gironí, que és 12è amb 38 punts. L'aproparia a la permanència matemàtica, està del tot tranquils i vés a saber si no a començar a mirar una mica més cap a dalt. El Girona tornarà a comptar amb Blin, però sense Benat i Abel Ruiz.
De seguida que hi hagi 11 a Montilivi, recordeu que el partit, tant el del Girona com el del Madrid, són a 21:45. Quan tinguem 11, anirem cap a Montilivi amb el Xevi Soler, amb l'Eduard Solà, per saber què planteja Mitchell pel partit d'aquesta nit contra un Betis que està en caiguda lliure. No sabem si reflotaran després del cau europeu, però crec que és una victòria en 11 partits.
I, com deies, també juga el Madrid a la mateixa hora i avui començarem a veure si hi ha opcions de passadís o hi ha opcions de directament guanyar la Lliga contra el Madrid, a veure quina és l'actitud de Madrid.
No és perquè facin un referèndum avui, és per saber si el Madrid...
Exacte, veurem l'actitud que té el Madrid davant els partits que li queden aquesta temporada, que té Madrid a la vez, el partit a casa, el Bernabéu, en teoria hauria de ser una victòria pel Madrid, però si hi ha derrota, doncs el calendari més assequible encara pel Barça per arribar fins i tot campió al Clàssic, ja ho veurem. També avui, de fet, ja està en joc l'Atlètic Club de Bilbao Osasuna, de moment amb empat a 0, i també ja en joc el Mallorca-València, també amb empat a 0.
Està super acollonido el verde amb el descens, eh? Està igual de lluny d'Europa que del descens, però cada roda de premsa repeteix que han de guanyar, que compta, que la palla va cara, vaja, a veure com li va el partit d'avui.
És que, de fet, hi ha tots aquells equips, l'Atlètic Club té els mateixos punts que Girona i Espanyol,
sí, sí.
I a la que tinguin una victòria ja ho veuran molt fàcil, però aquella victòria ara mateix els està costant ja de fa setmanes. I com deies, el torn del Barça és demà, que rebrà el Celta, també a 21:45 de la nit, sembla ser l'horari oficial d'aquesta setmana. Sentirem Hansi Flick, que avui estava, diríem, esplèndid a l'hora de fer reflexions. Ha explicat que vol ser l'entrenador del Barça quan l'estadi estigui acabat. Aquest és un dels seus somnis. L'altre és guanyar una Champions amb el Barça. I Flick ha acabat dient que l'equip necessita jugadors amb lideratge. I ha posat precisament l'exemple d'Íñigo Martínez, que va ser una renúncia, diríem, voluntària del Barça. El jugador tenia contracte, però que durant l'any l'ha trobat a faltar en aquest aspecte concret. Marc Bernal continuarà sent baixa demà pel seu esquinç al turmell.
De seguida, el Ramon Salmurri ens fa un resum de totes les coses interessants que, efectivament, han estat unes quantes que ha dit aquest migdia Hansi Flick.
I recordem que l'Espanyol juga dijous el seu partit de Sant Jordi. Sense deixar encara el futbol, demà hi ha derbi a la Lliga F. L'Espanyol rep el Barça en un partit en el qual el conjunt blaugrana es podria proclamar campió amb un triomf a la ciutat esportiva de Níjar, que aquest derbi el podreu seguir aquí al Tot Costa. És demà a les 7 i el podreu veure per TV3. Pel que ha dit per a Romeu, sembla que Aitana Bonmatí, tot i que ja està amb el grup, encara no entrarà a aquesta convocatòria. Ho faria ja al partit de semifinals contra el Bayern. Demà la ruta Mart ens explicarà i ens ha d'explicar...
Demà ens ho explicarà?
Després. Ah. He dit demà?
Sí,
no, no, després la Ruth...
Sí, que haurem d'esperar.
La Ruth ens explica després, que a més també té notícia, que ens explicarà el que ja teniu al Fem Futbol, a l'últim episodi. Primer, una entrevista amb Carles Julià i que Graham Hansen renovarà per dues temporades. Era un secret a veus que es posarien d'acord, però ara ja tenim l'acord pràcticament total, segons explica la Ruth.
Escoltarem Pere Romeu, que ha anunciat una celebració així, campions, campiones.
Elegant.
Cap endins. Ai, i
no farem sang, ha dit.
Hem quedat amb... Sí, però segur que hi ha una gamma de grisos. I hem quedat amb Sara Monforte, l'entrenadora de l'Espanyol, que arriba a aquest derbi amb la tranquil·litat de tenir la salvació a l'abast.
I en el capítol judicial, la Fiscalia demana 9 anys de presó per l'exjugador de l'Espanyol Álvaro Aguado, acusat d'agredir sexualment una treballadora del club en una discoteca el juny del 2024.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Crec que era la festa de celebració de l'ascens de l'Espanyol. I quan es va produir aquest incident i la víctima ho va acabar denunciant. El Barça de bàsquet, per la seva banda, encara avui una final. Rep l'Estrella Roja 8:45 en el partit de semifinals del play-in de l'Eurolliga, un duel a caixa-faixa. Qui guanyi jugarà contra el perdedor de Panathinaikos, Mònaco, que comença a les 8 per poder disputar els quarts de final de la competició.
Aquest partit el podreu seguir íntegrament, com sempre, com tots els de l'Eurolliga, l'antena digital de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i el David Ubach. De fet, abans que comencin, saludarem l'Ernest Macià al Palau. I també és notícia en bàsquet, la renovació de Jordi Fernández, l'entrenador badaloní dels Brooklyn Nets, que va ser fitxat fa 2 anys, i ara, tot i que els resultats no són bons, perquè gairebé podríem dir que Brooklyn ha jugat a fer tanking aquestes dues temporades, ha estat renovat, diu el comunicat oficial, per un contracte multianual. Després el saludarem.
A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma visita el Cartagena a les 8 del vespre en partit avançat de la jornada 29. En tennis, Paula Badosa ha caigut a la primera ronda del torneig de Madrid, en aquesta ocasió davant l'austríaca Julia Graber, per 2-16-1. El tercer set ha acabat 0-6.
Malauradament, comença a no ser notícia que Paula Badosa compti els partits per derrotes.
I en ciclisme, després del seu triomf històric a l'Amstel Gold Race, la catalana Paula Blasi s'enfrontarà demà a la seva primera experiència a la Fletxa Valona, la segona prova de les Ardenes en la seva 29a edició, que ofereix un recorregut de 148,2 quilòmetres. Veurem si torna a donar la sorpresa.
És difícil perquè ella és l'artista de la sorpresa. Guanyaria si avui no estigués previst que corrés demà la Fletxa Valona. Estan previst en 24 hores.
Serà més difícil.
D'antelació és difícil. En tot cas, en parlarem amb l'Isaac Vilalta. Avui surt el capítol setmanal de Ràdio Volta, que evidentment va a... dedicat a la proesa de la Paula Blasi aquest cap de setmana a terres holandeses. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Flick ha trobat a faltar el lideratge d'Íñigo Martínez aquesta temporada i us preguntem en qui veieu un líder natural. Us oferim 4 opcions. Una Rafinha, l'altra Eric García, la tercera Lamine, i la quarta, si considereu que el líder s'ha de fitxar, que no hi ha un lideratge natural fort en aquesta plantilla i considereu que aquest és un dels factors que el Barça l'ha de fitxar, doncs teniu 4 opcions per votar l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram, dir-hi la vostra, com sempre, a qualsevol de les nostres xarxes socials, i la Sònia Oleart ens explicarà què hi diu.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del senyor Ferran Martínez. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Bé, anar fent, anar resistint.
Així m'agrada. Aquest el gol sud és el gol pessimista. El gol nord, i amb el seu somriure habitual. Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, molt bé. Primavera, sol... Què més podem demanar?
Són dos bons. Són dos bons. Anar fent, com ho has dit, anar resistint.
És una expressió del meu avi.
Però és que així no anem bé. Avui el veig especialment seriós i no sé què ha passat. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot costa.
Molt bé. Ara s'ha aficionat a aquesta...
Sí, perquè ja aquesta, no sé què dir.
Bé, doncs amb aquests ànims...
És que tot, no te n'adones...
És difícil, clar. Sí, ho sé.
Què vol dir tot, eh? Vol dir
la immensitat,
tot?
Eh?
Clar.
Molt bé, doncs amb els col·laboradors d'avui situats, saludats, uns més contents que altres, però això ja no ho podrem arreglar, arrencarem recordant-vos que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Nicolás Mirotić, bona tarda.
Buena tarde. Siempre seguimos los partidos, cuando podamos los vemos por televisión o vamos al Camp Nou. Yo creo que la institución es el fútbol, todos lo sabemos. Obviamente aquí en Barcelona, cuando el fútbol le va bien, va todo bien. Todos los otros deportes. Sabemos lo importante que es, pero yo diría que nosotros estamos haciendo disfrutar a la gente. Yo creo que hemos puesto la ilusión al baloncesto otra vez y se puede notar todos los partidos en el Palau.
Tot costa una dècada.
Aquest document de Nicolás Mirotić quan jugava al Barça i efectivament hi havia il·lusió al Palau, sí que reflecteix bé el pas del temps perquè és evident que ara el Barça de bàsquet malauradament està en una altra etapa, tot i que avui ha de fer un pas per mantenir-se en l'elit europea. Després en parlarem. Ara arrenquem i parlem de futbol.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Now it makes no sense, it makes perfect sense. You spend all day doing laps in my head. I love you like I love a best friend. You don't owe me nothing and I'll take what I can get. Everybody take a seat right now. I wanna tell you all a secret I've been keeping till now. Feeling like a big countdown. 3, 2, 1, I say it out loud. Imagine Barcelona. I see you sitting in a cafe, sitting in a car.
Avui arrenquem el Tot Costa amb una proposta musical d'un dels protagonistes del programa. Això no passa sovint. De vegades rebem propostes, peticions, però no és habitual que algú qui entrevistarem més endavant ens faci arribar una proposta. Són els Arkells, un grup canadenc de Toronto, que ha tingut a bé cantar Imagine Barcelona. Se n'han enamorat i el que ens trasllada la proposta no és un altre que Jordi Fernández, insisteixo, després hi parlarem amb l'entrenador avui renovat dels Brooklyn Nets. I m'ha semblat que Miguel Rico feia com ballar-ho, que t'ha sonat bé, això.
Sí, és boniquet.
Una mica de popi, no, això?
Bueno, no ho sé, jo... Va la cosa, la cosa de qualitat.
A tu t'agrada la qualitat, eh?
Sí.
Arkells...
No em val qualsevol cosa, per res.
No, això estem totalment d'acord. Vinga, som-hi. Per qualitat, la de Hansi Flick, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ha fet roda de premsa prèvia al Barça-Celta de demà, 9:45 a l'estadi, i s'ha de dir que, contra el que és habitual en Flick, la roda de premsa ha tingut molt de contingut, ha tingut reflexions... Sí. Interessants, no dic que habitualment no, Flick no digui coses interessants, però potser no tantes juntes com avui.
I les expectatives avui eren força baixes.
Clar, clar, no, jo sincerament m'he posat a escoltar-la pensant, ui, no vull parlar més enllà del partit del Celta perquè encara no hem guanyat la Lliga. Doncs no.
Tot el contrari, sí, roda de premsa molt sucosa de Hansi Flick, que ha parlat de tot, del seu futur, del mercat, del vestidor, de l'eliminació a la Champions, de la Lliga, gairebé ha tocat tots els temes i més transparent que mai, Hansi Flick. Pel que fa al seu futur i aquesta possible renovació, ha reconegut que es vol quedar, reafirma que serà la darrera etapa de la seva carrera professional, però crec que sorprèn més una mica quan ha explicat els motius que argumenten o que justifiquen per què es vol quedar al Barça. Perquè Hansi Flick ha explicat que té dos grans objectius en la seva etapa com a entrenador del Barça. El primer, la Champions, però n'hi ha un altre.
You know, this is, for me, it's a big dream. There are two things Per mi és un gran somni. Hi ha dues coses que vull viure aquí. Una és guanyar la Champions. Crec que tenim un equip fantàstic pels propers anys. La segona és que vull ser entrenador quan el Camp Nou estigui acabat.
Be the coach in this stadium when it's finished.
Que Flick renovaria...
Sí,
vaja, ho hem anat donant per fet per capítols, no està assignat, però no ho dubtava ningú. Ara, aquesta autoexigència gairebé de què vol fer abans de plegar és nova.
Per bé, mi. I que fins ara sempre anava amb allò de any a any, i avui no. O sigui, avui ha trencat amb el relat de... No,
a veure, any a veure. El Camp Nou, en teoria, estarà acabat al principi del 2028.
Si no, hi ha imponderables.
Va,
sí, bueno, però
a veure,
no, això ja són 2 anys. Clar.
Sí. Bueno, ja, però és que Flick ara renovarà per 2 anys.
Mm. Ja, però vull dir que no va any a any ara.
No, però això ja ho sabíem abans. Bé, de...
Sí, no, Flick renova any a any. Té contracte fins al 27 i renovaria fins al 28. Ell sempre fa la renovació aquesta d'any a any. El que passa és que el seu contracte sempre és a 2 temporades.
Correcte.
Exacte.
Sí,
la qüestió és que no sé si hi ha d'haver imponderables o no, però que l'estrena del Camp Nou ja ha acabat, en teoria, per dates cau dins d'aquesta forquilla fins a l'estiu del 2028.
I guanyar la Champions.
Una teoria optimista, però és una teoria, sí.
No, i l'altra és aquesta que diu el Salmo, eh? I guanyar la Champions en els propers 2 anys.
Ah, o sigui, sí. avui el ventall s'ha obert. O sigui, fins ara era any a any, avui és guanyar la Champions i estrenar el Camp Nou. Si tot això tiquem fins al 2028, fantàstic.
I si no, doncs rellargues un any més i llestos. Ara tampoc no ens vindrà d'un any, ni una cosa ni l'altra.
No, però l'autoexigència de Flick a mi em sembla especialment important, sobretot perquè en un discurs on ara recordo també que s'han tornat a fer virals algunes declaracions de Guardiola, que explicava que la Champions és una competició diferent, que s'ha d'aprendre a jugar, que s'ha d'aprendre també a viure amb aquests petits detalls, amb que l'àrbitre estigui a favor, o vegi les coses més... la tinguis més a favor teu, vaja, totes aquestes coses que s'han de créixer en un equip tan jove, que Flick ja vegui la Champions en els propers 2 anys, a mi em sembla una molt bona notícia i que deixa, posa el llistó molt alt també per ell.
Però és que Flick ja la volia per aquest any.
Sí, d'acord, però vull dir que jo amb això sóc més prudent.
Yes.
Avui justament amb el Salmo parlàvem també durant l'entrenament, que jo sóc de la visió aquesta de que per mi la Lliga marca la temporada, perquè la Champions és que va de tan petites coses i passiga, tants imponderables que...
Passiga també una mica el club, no?, pel que fa al mercat. És a dir,
sí,
és una manera de Flick de dir...
També és una manera de llegir-ho. Sí,
bueno, ja ho ha dit, que no es poden fer tonteries.
Ah,
no?
I
bé,
sí,
que... Sí. Bueno, com diria el Costa, no es pot fer el ruc que la palla va cara.
No ho sabria dir millor. En tot cas, vull dir que em congratula que sigui,
sí, absolutament,
que sigui ambiciós, però justament aquí no hi veig...
No, a mi em sembla un discurs d'estabilitat.
Sí,
o sigui,
sí.
Què necessita el club esportivament, que és el seu àmbit, estabilitat. Tenim jugadors i els que han de venir han de ser molts bons i amb molta personalitat, amb capacitat de lideratge. Bé, jo és el que espero sentir de l'entrenador i el que espero que acabi puguem complir el club.
Ara ja anem aquí a què ha faltat i què vol Flick de cara a l'any vinent, però per fer contrast amb el Ferran. Què veus...
No, però crec que estem tots al mateix
lloc. Sí,
eh?
Però és que jo crec que és important posar-hi perspectiva. Quan va arribar Flick, a mi em diuen que un any després hauríem guanyat la Lliga i us prenc per bojos a tots.
No, a mi em dius... A mi avui Flick ho ha dit, dius que avui tinguéssim 4 títols quan vam arribar...
Exacte.
Vaja, és que ningú...
No, però ara ja, els d'aquest any, diguem que ja els hem donat més o menys per raonables, perquè ja el Barça l'any passat va guanyar molt, però quan va arribar Flick, l'expectativa era a veure quan tornem a guanyar alguna cosa.
Jordi, t'ho dic d'una altra manera, perquè crec que també ho hem dit aquí una altra vegada. L'any passat vam sumar títols. A mi el que em fa por és aquest canvi de relat.
Ja, bueno,
i aquest any que el comenci a descomptar.
Això...
Ostres, ja no podem guanyar la Champions.
Això
ja
els hi passa a tots els equips guanyadors.
Sí.
I el Barça ha demostrat ser-ho.
És que es tracta de millorar el que fas temporada rere temporada. A mi, que guanyés la Lliga l'any passat al Barça, gairebé em va semblar miraculós.
A mi també. Però està una mica... No està de moda dir miracle. És una proesa.
Bueno, és igual. Pues una cosa heroica... I aquest any, que la guanyi, sense o amb la meitat de gols del Lewandowski i amb la meitat de gols del Rafinha, per exemple, també em sembla una altra heroïcitat. O sigui que demani continuar amb els seus jugadors importants i reforçar amb qualitat i caràcter, jo és que ho trobo lògic. A més, si algú està en situació d'exigir, és l'entrenador. Perquè l'entrenador, amb el que ha tingut, el que li van deixar, i xavals de la casa, ha fet un equip que ha guanyat la Lliga, que sembla una rocada guanyar la Lliga, perquè ja no se li dona importància guanyar una Lliga. I dos lligues seguides sembla que no tingui importància. Tu mira quants entrenadors són capaços de guanyar dos lligues seguides.
Crec que s'ha fet 10 vegades a la història.
Del Barça o de tothom?
De tothom, crec.
Al Barça tenim alguns quants casos, eh?
Sí.
Van Gaal, Valverde, Luis Enrique, Cruyff. Guardiola...
Però mira...
No, Cruyff, les dues primeres.
Mira l'altre costat.
No, dos lligues seguides.
Ah, dues seguides, d'acord. No, jo parlo de les dues primeres.
No, dues seguides, pam,
el
pam.
El que ha fet Flick, últimament ho hem vist... parlo de lligues, eh? Jo,
de dues seguides.
A mi el que està fent Flick em sembla memorable, però bé, això no era el debat del dia. Estàs molt callada, Mireia.
No, estic d'acord amb el que comenteu. A mi m'agrada aquesta projecció que té Flick, perquè també crec que és la manera de que els futbolistes també els segueixin. Al final, aquesta competició la vol tothom. Tinc la sensació que aquest any t'has quedat per immaduresa en alguns moments, no? Per això demana aquest lideratge, per això demana aquests petits detalls, i crec que ja van dues temporades, la passada contra l'Inter i aquesta contra l'Atlètic de Madrid, que has patit i has fet coses, no?, que possiblement la temporada vinent jo espero que no es repeteixin. I ell, doncs, també crec que té aquesta visió. A mi m'agrada veure un Flick tan ben adaptat, tan content, també, no?, demanant aquest lideratge, perquè crec que això al final tots els futbolistes ho escolten, i veure un entrenador amb aquesta, no?, amb aquesta valentia de dir no, nosaltres volem la Champions, tot i ser un títol molt complicat, a mi em sembla que això pot esperonar els futbolistes, segur, i si ho fa és perquè sap que el vestidor també vol aquesta Champions.
A veure, que el Miguel i la Mireia estan interessats en el lideratge. Salmo, diagnòstic i full de ruta.
Sí, claríssim. Per aconseguir aquesta Champions ha estat més transparent que mai en el diagnòstic. Diu d'entrada que serà un estiu capdalt, que amb Deco no es poden equivocar i, diguem-ne, deixa bastant clar que d'això en depèn les aspiracions de l'equip de cara a la propera temporada. No ha parlat de posicions, però sí que ha parlat de perfils i té molt clar quina és la mancança i, per tant, quina és la necessitat a cobrir de cara a la propera temporada.
In this moment, in March, like that...
En aquest tram, al mes de març, és important tenir els jugadors disponibles. Frenkie no hi era, Rafinha no hi era, però no és excusa. És així, i a d'altres equips també els hi passa. La temporada passada teníem Íñigo, que era un gran líder. I també aprenem d'això. Necessitem jugadors amb aquest lideratge al camp en els moments importants. A vegades no es tracta de parlar, de donar una indicació, sinó d'actuar al camp. A l'entrenament estic molt content perquè ho fem, però en uns quarts o semis de Champions necessites jugadors així i que mostrin el camí.
Show where we have to go.
Sobre tot aquest diagnòstic i full de ruta que ha fet Flick, a mi m'ha cridat l'atenció, no que demani lideratge, perquè això ho ha dit més d'un cop, i fins i tot alguns jugadors, Pedri en una ocasió va dir, és que Flick em demana que sigui líder, crec que també l'he sentit a Eric García, per tant és evident que és una
necessitat.
Perdó?
A Covarsí també.
Bé, clar, Covarsí és més jove i no sé fins a quin punt...
No, però que també ho ha dit que...
Ah, sí.
Que ho ha verbalitzat, sí, que el míster...
Vull dir que és evident que Flick això ho ha verbalitzat un cop i més d'un cop al vestidor. A mi m'ha sorprès, tot i que crec que és veritat, però m'ha sorprès que avui, a toro passat i a final de temporada, ell, de motu propi, traies el nom de Íñigo Martínez, i no ho hem escoltat en aquest document, però també em sembla rellevant, per tot el que s'ha parlat en l'última setmana, quan diu que l'estil és un èxit. És a dir, l'estil de Flick no es discuteix, ho dic perquè hem estat una setmana que si és que així no es pot guanyar la Champions, que no és que ho hem dit nosaltres, que ho han dit professionals del futbol, que si hem de recular, que si no ens poden fer un gol després que en fem dos, que són coses que passen, jo crec, en els partits. Bé, que ha dit coses molt interessants. Aquí començaré pel Miguel, que ha estat... qui ha reclamat, vaja... Gairebé et vas encadenar a les porteries del Camp Nou amb la sortida d'Íñigo Martínez. És evident que aquest Barça, per una qüestió de dalt, li han faltat lideratges, però a mi em continua semblant estrany que avui sortís amb Íñigo Martínez.
Jo crec que això és per... A part que és veritat, eh?
Sí, 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 hi estem tots d'acord, però que vull dir que a memòria sembla més raonable que ho digués l'agost.
Jo crec que és un missatge directament als jugadors de l'actual plantilla. No us penseu que heu guanyat la Lliga. Heu de ser exigents amb el vostre rendiment immediat. S'ha d'apretar a fondo fins a l'últim moment, fins que estigui guanyada. S'ha d'anar...
Tu creus que el missatge de Flick d'avui era anar guanyant la Lliga?
No, heu de demostrar el caràcter que teniu i si teniu capacitat de lideratge per quan sembla que ja està tot guanyat i no cal fer res més, encara tenim feina per fer. Però sí, a mi em sembla un exemple, jo ja ho vaig dir el primer dia, que des de que va marxar aquest noi tinc migranya perquè em fa l'efecte que no hi ha el lideratge des de la primera línia de l'equip i també he dit aquí alguna vegada que crec que al mig del camp es necessita algú amb personalitat per ajudar a Pedri i al davant quan no hi ha Rafinha també es nota molt perquè per exemple Lamine té una personalitat extraordinària sí, però no té massa influència amb el comportament col·lectiu.
Jo amb això discrepo. Jo he vist molts cops Lamine demanant a l'equip que canviï
bueno,
de comportament.
Si tampoc...
Ara no correm, ara si, tirem endavant, si això, ara tirem
no
enrere...
Ara no és cap problema, perquè té 18 anys. Però aquest noi anirà evolucionant i ha d'agafar galons de capità general de tots els exèrcits, com en el seu moment el va tenir Messi perquè era el millor. I com que és el millor, pues, tu has de donar exemple jugant, corrent, caminant, rematant de cap en l'esquerra, traient faltes als corners, tots a l'amo, però els altres han d'estar convençuts. Jo crec que ho estan, però ho ha de continuar demostrant. I a cada línia de l'equip has de tenir gent amb molt caràcter, que mani, que un dia si s'ha de fotre una falta tàctica, pues la faci en les transicions que fan tan mal a vegades al Barça, si un dia has de jugar-te una... amonestació, pues te la juguis sense cap problema. No es tracta de córrer més que l'altre. Si l'has de tombar, el tombes.
És que són tipus de lideratge diferents, no? Tu pots tenir un líder com la Minya Mal, és un líder segurament a l'hora de triar què cal
fer al
davant. Exacte. I després hi ha un altre tipus de lideratge més defensiu, que és aquell central que ordena l'equip i que
partit...
té ascendència sobre futbolistes també més joves, com podia ser Íñigo. És a dir, tu agafes Íñigo i Lamine i són
avançats,
dos lideratges
no
molt diferents.
I ara no cal avançar tant perquè tenim un gol d'avantatge.
Potser n'has de tenir un per línia, realment.
Bueno, pues jo crec que necessita un líder per línia, exacte, i
bueno,
normal que els busqui, vaja, els necessite.
I que també, a part de buscar-los, els lideratges també es treballen, és
sí,
a dir,
sí.
Al final...
Ell ho ha dit, teach, els hem d'ensenyar. Sí. Que és...
I crec bueno, que...
Ell ha treballat molt això en Gavi, per exemple.
És que el líder del mig del camp que estàveu parlant, jo crec que podia ser Gavi.
Clar, el Gavi és un tio que...
Falta que sigui titular.
El Flick hi confia molt, moltíssim. Pel caràcter, precisament.
Sí, sí,
també veig, més que un líder per línia, que seria ideal, crec que en el Barça li falten lideratges, o sigui, en la plantilla. Perquè a vegades tens líders que no tenen per què estar al camp. De fet, jo crec que...
Tu parles, per tant, de lideratges fora del camp, que són coses diferents.
No.
Flick avui, jo crec que...
Perquè és que un equip no són només els 90 minuts que hi ha dins.
Però Flick avui, jo crec, si no m'ho corregeix, me parlava del camp. És a dir, de vegades no es tracta que un jugador estigui 2 metres més cap aquí o més cap allà, sinó de saber què cal fer en cada moment. L'entrenador no t'ho pot dir tot.
Llegir el partit, que toqui, sí, clar.
A mi d'aquest tall que m'ha escoltat ara de Flick, em queda clar que busca els fitxatges d'aquesta temporada no es, difícilment seran joves promeses, perquè joves ja en tens moltes, o sigui, seran jugadors ja
més
consolidats,
no?
I amb certa experiència. Sí. Segurament d'aquesta franja que al Barça li falta, no? Que tenia jugadors de 30 i pico i molts de sub-23, i aquesta franja d'entre els 25 i els 30, crec que encaixaran doncs, els noms que estan sortint. De fet, tant Julián Álvarez, Bastonis, tots aquests jugadors tenen aquestes edats. I després, a mi també m'ha sorprès que, per exemple, l'any que ve difícilment sortiran Rafinha i De Jong. Jo, Rafinha només sortiria si vol ell, perquè crec que el Barça no vol marxar, no el vol deixar marxar.
T'ha sorprès perquè tu creies que sortiria?
No. Jo, en el cas de Rafinha, i crec que també ho vam explicar en un deportiu i ho vau explicar també aquí a Catalunya Ràdio, el Xavi Campos, si no recordo malament, que la renovació, ell té una possibilitat de, després del Mundial, poder marxar si té una oferta important a Aràbia. Per tant, jo aquí, després del Mundial...
És el cas d'Íñigo.
L'únic que pot aixecar la mà per marxar és Rafinha. Jo no crec, estic segur 100%
que el Barça... És molt important saber-ho abans, perquè és molt diferent de cara a l'any que ve saber si tens a Rafinha o si no el tens.
Clar, és bàsic.
Perquè llavors pot ser la prioritat... pot ser un nou, però hi ha un nou diferent, perquè també necessites...
És que jo crec que el fet que Flick tregui el nom d'Íñigo no és casual, perquè hi ha una altra resposta on parla al mercat d'estiu i diu no debilitar-nos, perquè per Flick l'absència d'Íñigo va debilitar clarament el potencial de l'equip.
I una altra que diu, no fem
aquest...
tonteries.
Sí, diu, de cara a aquest estiu però no ens hem de debilitar. I en aquesta resposta et diu, mira què va passar amb Íñigo, que si no estem acurats en això, després prendrem mal.
És que et vas debilitar amb Íñigo Martínez, és evident. Jo quan he dit que em sorprenia que ho digués ara és perquè és una cosa que jo hauria imaginat de tan evident que era dir-la a l'agost, no a l'abril.
I a mi em sembla...
Sí, però això va pel missatge de cara a aquest mercat.
Sí, però
cosa
que,
que públicament no pots dir a l'agost...
Si l'has d'acabar dient a l'abril...
Bueno, sí, però si ho dius a l'agost pot ser que els companys que es queden
facis un menys treu.
Ara no tenim l'Íñigo, no podem contra res.
Jo estic amb el Miguel.
Això ho podem dir nosaltres, però l'entrenador ha de cuidar l'estat anímic. I, de fet, per exemple... aquest any ha donat una passa endavant gigantesca Eric García.
Totalment.
Sí. Però gigantesca.
I ell també és un líder, per mi. Pot esdevenir un dels líders d'aquesta línia defensiva, també.
Sí. Crec I després que tregui el nom de Jong, jo crec que també és un missatge intern de dir jo conto amb aquest jugador. No s'ho passi pel cap, perquè sé que hi ha gent del club que no s'han de la seva devoció de Jong i que si arribés una nova oferta es plantejaria en un traspàs de Jong... I pel que sembla, Flick no té gaires ganes de desprendre's d'aquest futbolista.
Només cal veure les alineacions de Flick.
No, però és que, a més, és... Si marxa aquest, a qui em portaràs?
Clar.
Si marxa aquest, a qui em portaràs? Clar, si els que t'han de portar no són, o no poden ser perquè no hi arribes, millors que els jugadors que tens, t'has de quedar amb els que tens.
Doncs mira, va acceptar que marxés Íñigo, que jo crec que li ha fet més falta al Barça de la que li faria De Jong l'any vinent, tenint en compte que...
Però això hi va haver una conversa entre l'Íñigo i l'entrenador.
No, la decisió és seva, però que vull dir que jo aquest any he trobat a faltar més Íñigo al darrere del que l'any vinent, que jo m'imagino, si Déu vol, amb Bernal, amb Gavi... funcionant ja al 100% del que podríem trobar a falta d'allò.
Jo crec que al cap de Deco hi ha més sortides aquest estiu que al cap de Flick.
Clar, jo tinc aquesta sensació.
Jo crec que el tema és aquest.
És a dir, que calen sortides si vols portar un nou, si vols portar...
Deu pensar que si no hi ha sortides no hi haurà entrada.
Home, clar.
Però que això és novetat, això passa cada any. És a dir, Deco, cada any en el seu cap, preveu unes incorporacions basant-se en una sèrie de sortides. Quan després, per A o per B, no t'arriben les ofertes que tu esperes, o els jugadors no volen marxar...
És que aquesta és l'altra.
Però jo el que em refereixo és que Flick no està alineat de la mateixa manera. És a dir, hi ha sortides que Deco es planteja que Flick no les veu. I avui, en aquesta roda de premsa, jo crec que això també estava damunt la taula.
Deco se les deu plantejar, sobretot a nivell econòmic.
Són responsabilitats diferents.
Cadascú mira des del seu...
Són futbolístiques, perquè, per exemple, De Jong... És un futbolista que a Flick li agrada molt, però a dintre, la direcció esportiva, per exemple, no sé si els hi agrada tant.
El van renovar... A Flick i al president.
El president també, però no sé si el director esportiu li agrada tant.
Jo crec que el director esportiu pensa exactament el que ha dit el Miguel abans, que és, d'acord, Frenkie de Jong, un quadre, no un quadre, però què trobaré al mercat
Completament.
Que jo pugui pagar de la qualitat de Frenkie de Jong.
Això que ha explicat el Miguel és tal qual el que pensa Deco.
Jo sé que ho veig bastant alineat amb Flick en aquest cas.
Sí, ell és, vale, molt bé, em ve aquest jugador amb una oferta, però això sobretot quan no hi havia fair play, encara t'ho posava més difícil. Si jo em venc aquest jugador per guanyar fair play però no arribo a l'1-1, vaig a fora, clar, recordo per exemple l'any passat el cas d'Ansu Fati, no? Quan també s'estava buscant un extrem. Sí, Ansu allibera molt, però després he de trobar un tio que pel preu d'Ansu o per menys del preu d'Ansu em doni el mateix.
S'ha de vigilar molt en les circumstàncies del Barça, perquè tal com estàs, la teva situació és de debilitat. com estàs econòmicament. Mm-hmm. Perquè ara, imagina't que ve un equip de la Premier, tu creus que un equip de la Premier te pot arribar a oferir 80-90 milions per Fermín? Sí. Jo crec sí. que sí.
L'any passat no hi van arribar, però...
L'any passat no van arribar 35, crec que era el que el Barça es marcava. O sigui...
Només 35?
No, però, 60.
No, però, jo crec que 60.
Però és igual, 30, és igual.
Però el Chelsea passat. No va arribar a 35.
Ah, això és un altre tema, però que el Barça crec que el topall no, mínim...
El Barça deia...
Olvidem l'any passat.
Almenys és el que deia, no sé si era farol, però que el Barça deia molt més.
D'entrada, el Barça demanava molt més, però que el Chelsea no havia arribat als 35.
Bueno, però ara aquest any tothom l'ha vist jugar, un box-to-box, que la Premier... seria capità general, que de més té gol, que té passades, que fa distàncies, que penca tot el partit. Què ha de fer el Barça si, amb la situació econòmica que està, si venen amb 80 o 90 o 100 milions per un d'aquestos?
Doncs plantejar-se exactament el que comentaves abans sí, respecte sí, de Jong, no, però, que és, puc comprar un jugador de semblant qualitat a un preu inferior i a partir d'aquí decideixes.
No, però és que per comprar no tens necessitat. Però per vendre potser sí que en tens de necessitat. Sí, sí, sí.
Però és que a part, és que tu no ho pots plantejar així. És a dir, tu no pots plantejar si em venc De Jong, qui fitxo per De Jong. Tu has de vendre De Jong si creus que amb el que tens, Bernal, Gavi, etc., fas. Sí. Si creus que no, o l'entrenador creu que no, no ho pots vendre.
Però la plantilla ja és curta i a sobre li...
Sí, home, però la plantilla segurament té necessitats en altres llocs. És a dir, jo crec que De Jong, pel que t'ofereix, pel que cobra i pel que em podries treure, que això no ho sé exactament, és un luxe asiàtic, comparat amb una davantera que va justa, una defensa que va justa, sí, però és la meva probable, perspectiva. Sí, sí. La de Flick segurament és completament
doncs,
diferent.
Deixa'm ficar-te un altre exemple, els dos laterals. Si té un equip de la Premier i et posa 40-50 milions per Balde o per Koundé, jo crec que el Barça s'ho plantejaria 100%.
Bueno, sempre i quan es quedi aquest Cancelo. Bueno. Però és que si no es queda Cancelo i et vens a Balde, és que és però molt veus, difícil.
Aquí... És molt complicada la feina de Deco aquest estiu.
Difícil.
Sí, sí. I sobretot perquè abans el Salmo ha dit Flick diu que ell i Deco han d'encertar, però és que no depèn només d'ells. L'equació depèn també de fair play, del que puguin gastar.
Sí, sí.
Segons el que puguis gastar, encertar.
Ara a la Premier, la immensa majoria de jugadors del Barça els hi pagarien el doble mínim del que estan guanyant aquí.
Molt probablement, sí, sí.
Però
és que però ahir... alhora no tinc la sensació que n'hi hagi gaires que vulguin marxar.
Això és una altra cosa, però això quan arriba el moment que comences a veure zeros, bueno, a mi no m'ha passat mai. Però...
Però que al Barça l'han arribat, que li han d'arribar aquestes ofertes de 80 per Fermín, que si, jo estic d'acord amb tu que amb l'any que ha fet Fermín és possible que algun equip Premier s'ho plantegi.
Ho he dit aquí,
però l'any passat també ens pensàvem que s'ho plantejarien i no, van posar el topall.
Fermín és indiscutible, al Barça.
Sí,
que jo crec que Fermín l'estiu passat en general
tenia
més dubtes i jo crec vaja, jo ara no m'imagino deixant marxar Fermín, però clar, el mercat a vegades té girs que no esperem. Sobre lideratges, us preguntàvem avui, a veure què heu dit. Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Flick ha trobat a faltar el lideratge d'Íñigo Martínez aquesta temporada. En qui veieu un líder natural? Rafinha, Eric, Lamine o s'ha de fitxar un líder?
Doncs mira, 51% aposta per Eric, 24% per Rafinha, 15% diu que s'ha de fitxar i 10% aposta per Lamine Yamal. A Twitter, per exemple, el Lluís Penyassegat diu la marxa d'Íñigo va fer més mal del que molts intuïem en el seu moment i el temps ens ha donat la raó. El líder ha d'estar ubicat a la defensa per tal de connectar amb el mig del camp i donar-li pilotes als davanters i que aquests facin gols, que és la seva feina primordial. L'Òscar diu Eric ha d'agafar el lideratge de central, la Mini Pedri seguir creixent, però falta una altra peça al mig del camp tipus Bernardo Silva. Tenim un problema de carència de lideratge al camp, ben vist, Pedri està molt sol. El Danielín diu Eric o Lamine, Rafinha que es quedi liderant Brasil en partits amistosos. Venta clara. L'Eduard diu Bernardo encaixa
venda
en aquest...
Venta clara, Rafinha?
Bueno, sí, sí, venta clara.
És una opinió.
Sí, home, sí, clar, com qualsevol altra, i tant que sí.
L'Eduard diu Bernardo encaixa en aquest rol, però ja tenim a Fermín i Olmo, hauria de ser Pedri. A Instagram, el Sergi diu: l'Eric sempre juga centrat i concentrat, que serveixi d'exemple a Koundé o a Cancelo. I l'Àlex diu: Gavi, descaradament, és un líder i si torna a tenir continuïtat serà líder i capità. Lamine també, perquè té molta personalitat, però encara és massa jove. Rafinha també té assumit un lideratge natural, però penso que Gavi és el perfil de líder que ens necessita dins del camp.
Doncs opinions i líders potencials molts, però en la nostra enquesta ha guanyat de carrer Eric García, que efectivament, a diferència, per exemple, de Gavi, ara mateix és titular indiscutible a l'equip. Per cert, és veritat que tot són opinions, jo m'apunto amb un més un al costat de Bernardo Silva, és un fitxatge clar.
Un més dos.
Més dos, eh?
Em sembla
també
que,
dic no sé que si... caldria veure quina fitxa, de quina fitxa estaríem parlant,
naturalment.
Però jo el veig claríssim.
No, i és un jugador... Bueno, això ho vam comentar aquí l'altre dia. Els partits, i tal com està muntat el futbol ara, és de 16 jugadors. I com a... un dels 16, jo veig claríssim el Bernardo Silva, perquè pot jugar en quatre posicions i té tots els requisits d'experiència i qualitat que se li pot exigir al Barça. I amb això també va el tema del lideratge. I amb la pregunta, a més d'aquest lideratge que nosaltres creiem reconèixer amb els jugadors, per exemple, jo amb l'Eric, el lideratge més important és el que et donen els teus companys. És a dir, no veig, quan juga el Barça, exceptuant quan hi ha el Rafinha, un lideratge clar. Tu, perquè tu dius, Lewandowski és un líder del Barça?
No.
No. Lamine és un jugador superprotegit pels seus companys, perquè quan l'estoven ni van quatre a posar firmes el que l'ha estovat.
A mi em sembla que Gavi, per exemple, al camp pot acabar sent líder. Pedri no ho veieu. Pedri jo crec que futbolísticament més que tots aquells altres valors que sí que es veuen al camp, que li veiem a Íñigo, per exemple.
Però jo veig moltes vegades a Pedri donar indicacions...
Sí.
És que Pedri té el partit al cap. Futbolísticament seria el que més encaixaria. Jo no el conec i com a personalitat no sóc capaç de valorar.
Sí,
però...
sí que és cert que com a personalitat és més aviat discret.
Quan
parlem de lideratges ens ve al cap els lideratges estil Araujo, perquè ens entenguem que són aquells jugadors com molt abraonats. I potser no és això el que referia...
Jo crec que Araujo segurament és una bona peça de vestidor. Un tio que fa vestidor... Sí. Que crec que tothom en parla bé. I té el caràcter que té, però és evident que el camp no pot ser el teu líder, perquè li costa entendre què passa al camp, bàsicament.
I en principi és un jugador que li hauria de costar entrar al camp.
Sí. Sí, però clar, si li ha de costar entrar al camp...
És que tot el que parlem, que és el que dèiem abans, és complicadíssim pel Deco.
Totalment.
Perquè tu has de fitxar un nou, però depèn de si marxa el Rafinha o no marxa el Rafinha, perquè si marxa ell has de buscar un nou d'unes característiques, i si no marxa, un d'unes altres. Per exemple...
Si marxa ell, no has de portar dos.
Dos.
Clar, no és que sigui d'unes...
Sí, no, però que el nou ha de ser diferent, també. Perquè trobaràs un paio com a Rafinha... És que tornem a mateix. Trobaràs un com Rafinha al mercat?
Segurament no.
Impossible.
Complicat. A la defensa. Has de pagar 30 milions per Cancelo. La gent diria... O jo et diria, el Cancelo, si està cedit aquí, tal i qual... Jo me'l quedaria... Com a mínim, els partits de casa pot tenir una errada, però al davant té moltíssima producció ofensiva.
Depèn.
Bueno, sí. Però si has de pagar 30 milions, jo ja m'ho miraria d'una altra manera.
És que...
Però si resulta que per mantenir la sostenibilitat econòmica t'has de vendre a balde, dius, hòstia, pues, potser m'hauré de quedar Cancelo.
És un puzzle complicat el que té.
Complicadíssim.
Sí, certament. I, evidentment, n'anirem parlant durant l'estiu. Salmo, de Flick, alguna cosa que ens haguem deixat?
No, que la Champions ha estat un cop molt dur i que li ha de servir a l'equip i està convençut que serà així per ratificar la Lliga, que està ben encarada, però que no està enllestit.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A la convocatòria de demà, ja ho sabíem, no hi serà Christensen i no hi serà Rafinha. El que sorprèn una mica, o no, ara m'ho explicaràs, és que no hi sigui Bernal.
A veure, Bernal no hi és perquè encara té molèsties al turmell, i per això, de fet, encara no s'entrena amb el grup. No s'encés cap alarma, no hi ha una preocupació amb que hi hagi cap lesió més greu, però és cert que es va lesionar fa dues setmanes i mitja al partit de Lliga al Metropolitano, es va fer un esquins al turmell, un esquins de grau 1, que és l'esquins més lleu que et pots fer, no van dir terminis oficialment des del club, però és cert que des del seu entorn parlaven d'uns 10 dies, l'objectiu després va ser doncs, arribar a aquells quarts de final a la tornada amb l'Atlètic de Madrid, que de fet es va intentar, que va viatjar per a veure si podia jugar al Metropolitano, perquè el jugador tenia moltes ganes, l'única opció era amb una infiltració, perquè encara tampoc havia fet cap entrenament, i aquesta infiltració és una cosa que tant Flick com el mateix entorn del jugador li van desaconsellar i evidentment no calia. Els últims dies ha estat treballant en readaptadors, amb els fisios, que és el tram final, diríem, no? Quan ja vas amb un readaptador per al tram final de la recuperació, per ja començar a entrenar amb el grup, però en aquesta fase, en aquest moment, doncs, quan en principi ja hauria d'estar net del turmell, doncs segueix tenint aquestes molèsties, segueix tenint petit dolor al turmell, i per això doncs encara no està entrenant amb el grup. Fins que no estigui al 100%, no s'incorporarà als entrenaments, perquè, com tu dius, no cal, de fet, sempre és així, però en aquest cas encara més, vull dir, no cal, si tens molèsties, doncs incorporar-te. A més, el turmell sempre són aquells esquinços de turmell, que si no els cures bé, sempre diuen que...
Pregunta-li a Dayong.
Doncs imagina't. Però vaja...
Sí. Han trucat a la porta, eh? Porta'l
un
paquet.
Han trucat a la porta, si m'ho
Amazon.
Espera.
Obre, si vols, a veure qui és.
A veure, si és que ara... Veu...
Passi.
Digui...
És que no he tancat bé la porta i ara...
Que no hem tancat bé la porta.
No hem tancat bé la... No. Bé, en fi. El cas és que no es marca en cap termini. Tampoc estem parlant que potser en uns dies ja hi serà, però vaja, per exemple, el clàssic seria un partit que evidentment tothom vol jugar i ell també li agradaria. Però vaja, com diem, que el més important és que, tot i que segueix sentint i notant molèsties,
no
hi ha
cap
preocupació.
D'acord,
sí.
Doncs això era la preocupació, i ja veig que no n'hi ha d'haver cap. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Doncs en Bernal no passa res. Assistència de luxe, Salmo, alguna cosa més? No.
Res més.
Gràcies.
Que vagi bé.
Assistència de luxe per participar a la Loto Hansi.
Loto Hansi.
La cara d'il·lusió del Miguel quan ha vist que tocava l'Otto Hansi...
No és il·lusió, és sorpresa. És que no venia preparat.
Bé, us ajudaré, perquè jo crec que ha de ser bastant ràpid, perquè el Barça ara fa una setmana mal comptada que no té partit. Per tant, hauríem de situar el millor 11 en funció dels jugadors que té ara mateix Hansi Flick, sabent, ja ens ho ha explicat la Laia, que Bernal no hi serà. Joan García a la porteria, aleshores, en defensa... tenint en compte que De Jong, si vol, ja el pot fer servir Flick al mig del camp, jo he situat Cubarsí i Eric com a centrals.
Jo també.
Gerard Martín el fent descansar o algú...
Jo el poso. Cubarsí i Gerard Martín.
Gerard Martín.
Jo a la dreta, Eric. Cubarsí, Gerard.
Ah! Eric de lateral dret. Jo he situat Koundé lateral dret, Cubarsí, Eric centrals i Cancelo al lateral esquerre.
Jo també.
Però la Mireia aposta per Cubarsí, Gerard Martín, Eric situes a la dreta, és a dir, feu descansar Koundé, que no seria un descans, perquè una setmana després seria més aviat un toc d'atenció.
Clar, ara ja la cosa és que jo...
faig Koundé,
sí.
Cubarsí, sí. Eric, sí. Gerard Martín.
Gerard Martín. Doncs situes Gerard Martín al lateral esquerre. Doncs veurem, perquè tenim bastanta varietat, ja veig, a la defensa. Mig del camp, teniu Frenkie de Jong com a titular?
Jo no.
Jo sí.
Jo, des d'ara mateix, si no el tenia pensat ni en ell ni a cap.
El situes. De Jong, jo el poso... qui poses?
Jo, Gavi.
Poses Gavi, era l'alternativa, és De Jong o Gavi. La Mireia aposta per Gavi, la resta apostem per De Jong. En Pedri, imagino. I jo tinc de mitja punta Olmo.
Jo també. Tot i que ahir vam explicar que Fermín, que en principi no havia de jugar, podrà jugar amb una màscara.
Sí, jo
màscara.
El tinc al davant.
Estic improvisant per moments i ara, just en aquest moment, no veig a Pedri.
No veus Pedri? Veus De Jong, Gavi i Olmo, per exemple.
Per exemple.
Molt bé.
Doncs és un 11 alternatiu el del Miguel. Sí. Si demà encerta, després de sobre no haver-s'ho pensat...
Pensaràs molt bé.
Em molestarà, vaig a dir, Miguel.
Un 11 que no necessita cap rotació sense Pedri seria bastant alarmant, perquè vol dir que aplica el veu...
Bueno, bé, hi ha partit dissabte, a camp del Getafe, ja, però vaja.
Ja, bueno, però portant...
Sí, portant una setmana descansant. Però
descansant. Els últims dos partits de Pedri, diguéssim.
No, no, totalment.
I el va canviar el descans el dia atlètico.
I és veritat que li està donant continuïtat a Gavi, si vols incloure a Frenkie de Jong, seria una opció. Jo tinc de Jong, Pedri, Olmo, que és el del Ferran i el del Costa. I al davant tinc Lamine Yamal, tinc Ferran i jo hi poso Fermín.
Jo tinc dubtes pel cop que es van dur, entenc que porta una màscara,
sí,
etc.
Si vols, pots
però tinc dubtes
Rashford.
Aquí per Rashford.
Rashford, situaries?
Sí.
Jo poso Gavi.
Algú té Lewandowski? No?
No. Jo el tinc fora de totes les meves quiniales, jo.
Molt bé. Per tant, tots tenim Ferran i Lamine Yamal, tot i el que ha dit avui... bé, de fet, ens ajuda encara més a pensar el que ha dit avui sobre Bardaggi i Hansi Flick, que Roni Bardaggi s'ho pot...
Jo he pensat...
A final de temporada parlem.
Hem quedat per parlar a final de temporada, que dius, pel que jugarà ara...
No canvia res.
Clar, però jo he intuït que el que deia és quan m'ha vingut a demanar explicacions...
No m'atabalis.
No
m'atabalis.
S'ha de dir... que no ha jugat malament.
Crec que ha estat infrautilitzat a mi em va tocar la pera especialment, ja ho vaig dir, veure-la aparèixer quan ens estàvem jugant la pell al Metropolitano, un tio a qui no li havia donat ni bola.
Flick ha dit, sí, el teu problema és que té un problema, que és que té un dels millors jugadors del món a la seva posició.
Sí, el qual no faig descansar mai.
I diu, i que també necessita jugar. I dius, sí, necessita jugar, però no, potser no cal tot.
Flick ho fa molt bé, però hi ha algunes qüestions que són
qüestionables. Però nosaltres desconeixem fins a quin punt ha de gestionar la
bèstia. Crec que si l'Amin no hagués jugat tot el que ha jugat, el Barça no tindria l'avantatge que té.
Com?
Que crec que si l'Amin i Pedri no haguessin jugat tot el que han jugat, el Barça no tindria l'avantatge.
Però és que no ens donaran cap premi per guanyar la Lliga amb 20 punts d'avantatge.
No, però és que jo soc dels que crec que si no la guanyes en 9 o 10, no la guanyes.
Jo crec que si vols guanyar-ho tot, com és el cas de Flick, o com a mínim la Champions, no pots rebentar els jugadors fins que no puguin dir fava, i llavors és que anem arribant cansats.
Això, si treballessis a la BBC, parlaries d'una altra manera, perquè segurament la teva cultura seria com la dels inglesos. Primer la Premier i després
no,
ja en parlarem.
No, sí, és que la meva cultura també és primer la Lliga, però no cal rebentar els jugadors i sobretot insisteixo que no ens donaran cap premi per guanyar-la amb molts punts d'avantatge.
No estic d'acord amb tu, però t'entenc perquè normalment jo amb això sempre vaig contracorrent. Normalment tota la gent que parlo té una opinió contrària a la meva.
Jo entenc el que diu el Miguel, que és que aquí si arribes amb el Madrid a 2-3 punts, comencen a aparèixer segons quins factors
això és una
que
altra
fan
qüestió.
Perdre la Lliga. Per tant, si pots
aconseguir el Barça
punts,
no té plantilla, des del meu punt de vista, per garantir-te que sense els millors no perdràs punts a determinats partits. I el Barça, amb les circumstàncies que està el Barça, necessita tots els jugadors que et poden donar punts.
Molt bé, ara no ens haurem de discutir perquè ho podran jugar tot. Va, una pausa que hem de felicitar un senyor que avui li han donat un premi periodístic a Can Barça. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
A l'arribar a la residència, Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i bastondeoro.com.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico Depó tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depó, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, però. Més a bricodepó.es.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 9, Girona a Betis.
Una victòria dels gironins els deixaria a les portes de la salvació matemàtica.
Avui, a partir de les 9, Girona a Betis.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Hi ha el motiu pel qual fem les coses i la ficció que refinem amb el temps. De Matar el nervi, d'Anna Pazos.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Tres minuts i seran les 8 del vespre. És moment per fer una felicitació a les portes de Sant Jordi. A més, sempre ens dona nivell saludar un escriptor i, a més, un escriptor premiat avui amb el Premi Internacional de Periodisme Esportiu Vázquez Montalbán. És l'escriptor i periodista, i entre altres mitjans, col·laborador del suplement de Catalunya Ràdio, el Jordi Puntí. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I moltes felicitats.
Moltes gràcies, molt amable.
Bé, entres a formar part d'una nòmina... tela, eh? Puyal,
sí, sí. Calla.
Besa, Segurola, Pàmia, Robinson, Lineker, Valdano... Bé, no...
Milloro, no.
No està malament, eh?
Home, tu diràs, és com... O sigui, quan et fan aquesta mena de... Quan et donen aquesta mena de premis és una mica per dir, vale, has fet coses, està molt, molt bé, però també és una mica dir, bueno, ja està, va, ja ho has dit tot, callem una estona, no? La veritat és que és fantàstic, és fenomenal, perquè són tots aquests noms, són gent que jo he seguit, que he admirat, que admiro, vaja, i que llegeixo quan encara escriuen, evidentment el primer, en Ramon Besa, però també el Simon Cooper, per exemple, que per mi sempre ha sigut un referent, no?
Futbol contra l'enemic és un llibre obligat, jo crec.
Exacte. O sigui, hi ha molta cosa aquí que dius, bueno, és una biblioteca fabulosa i de cop tu en formes part, no? I això és extraordinari, sí, sí.
Jordi, per algú com tu, amb una passió tan reconeguda pel Barça, que fins i tot tens un assaig en referència a Leo Messi, aquest Barça actual et genera sensacions similars a les que tenies amb Messi?
Sí, sí, perquè poder explicar el futbol i això a vosaltres que ho viviu cada dia no crec que sigui tan diferent. Poder parlar de futbol, del que t'agrada, quan va bé i quan es juga bé sobretot, i quan al darrere del que veus al camp hi ha una idea, una filosofia, fins i tot una manera d'entendre la vida, és molt més agraït i és molt més fàcil d'escriure i és inspirador, diguem, no? Jo sempre dic que per mi tot va començar amb el Dream Team de Cruyff. O sigui, jo crec que abans del Dream Team hi havia periodistes que escrivien molt bé, però d'alguna manera aquell equip ens va obligar a escriure millor, a tots plegats, no? I després el Guardiola també hi va tornar, vull dir, sí. I ara clarament estem vivint